Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dijous 8 d'octubre del 2020. Avui és dia de Sant Simeó i el pensament del dia ens el porta el president de Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. Quan llegim en els llibres d'història que van existir als camps de concentració nazi, ens horroritzem, i amb raó, de pensar que la humanitat va poder ser tan cruel amb ella mateixa, amb els seus semblants. És curiós, però, que sembla que no siguem conscients que del present existeixen els camps de refugiats, és a dir, concentracions d'éssers humans iguals a nosaltres que viuen en condicions infrahumanes, i sembla que nosaltres en siguem totalment indiferents. Segurament que les futures generacions, quan llegeixin aquest fet en els llibres d'història, s'horroritzaran de pensar que la humanitat va ser tan cruel amb ella mateixa, amb els seus semblants. És a dir, s'avergonyiran de nosaltres. Pensem-hi. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és A primera hora, programa 464. Mirin, la justícia grega ha dictaminat que la formació neonazi Alba Daurada és una organització criminal. Ha condemnat el seu fundador, Nikolaos Michaloliakos, i altres màxims dirigents com a líders d'organització criminal. I 18 persones més, entre les quals diversos diputats com a integrants d'organització criminal. I així és, no com ha d'actuar la justícia, que també, sinó com ha d'actuar la democràcia davant del neofeixisme i la intolerància. Molts parlaven, entre altres coses, d'això quan parlaven de construir una Europa de llibertats, perquè llibertat pot voler dir opinar d'allò que vulguis, com vulguis, amb la ideologia que vulguis, però que també ho faci un immigrant, un negre o un homosexual, i que puguin caminar pel carrer tranquil sabent que no els passarà res. I si els passa, que aquella actitud serà condemnada com el que és, un delicte d'odi. Faríem bé tots plegats de saber que avui sí, avui Grècia és el camí, perquè Grècia no és cap rara avis. L'extrema dreta fa anys que intenta estendre els seus tentacles. I els demòcrates hi serem davant, i hem de ser davant.
A primera hora, amb Joan Trias.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García a la producció, també en Ferran Capdevila aquesta setmana que està amb nosaltres, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic.
Hola, bon dia, Joan.
Bon dia, Toni. Toni Huguet, com sempre, preparadíssim. I a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Avui què diries? Més calor, més fred?
Ah, calor, més calor, no?
Més calor, eh?
Sí. Ai, ara et veig. És que fixa't tu que... Joan, expliquem això, eh? Perquè avui hem arribat i no ens ha donat temps ni de mirar-nos.
Ni ens hem vist.
Mare meva,
aquelles pantalles d'ordre... La gent no sap de què estàs parlant.
Tu creus una tallada de cabell. El Joan s'ha tallat el cabell
i ja està.
I ni l'he pogut veure. Ja ara el veig que el tinc cara a cara.
No, deixa-m'ho dir. Deixa-m'ho dir perquè faig una denúncia pública. Que són aquelles pantalles d'ordinador tan grans que els baixets ens tapen tot. Tot. Sembla que no hi hagi ningú darrere.
Però imagina't els baixets, perquè i jo tampoc hi veig. O sigui, imagina't.
En fi, va... Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
Els locals d'oci nocturn de Catalunya que finalment no podran obrir a causa de l'increment d'afectats per coronavirus i pel risc de contagi.
Aquesta hora sí, treus el cap per la finestra.
Barcelona 19 graus, Lleida 12, Girona 13 graus, Tarragona 17 graus i Andorra 11 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Com sempre, primer repassarem les notícies més destacades del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita i digital. Un dia, Joan, en el que, després de que Alba Daurada passada fos declarada com organització criminal a Grècia, volem parlar de l'extrema dreta, concretament a Europa. Abordarem la qüestió amb la professora de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, ella és Verónica Yazmín García Morales. Aquest matí també la cap de redacció de Catalunya Cristiana, Carme Montens, portarà la seva particular avaluació de l'actualitat. Descobrirem el nou projecte de l'associació Juntes Catalunya Casamance. Un dijous més també escoltarem el racó de l'optimista, que ja en tenim ganes, aquesta mirada positiva de la vida en general de Rafa Sanahuja, i que Mireia del Pozo també estarà amb nosaltres i tot el seu equip ens portarà doncs un nou plusvalua a dones.
M'agrada perquè el racó de l'optimista, en Rafa Sanahuja, és... I què farà avui en Rafa Sanahuja? Doncs no ho sabem. Els membres del programa no en tenim ni idea, però bé, aquí està la gràcia també una mica. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu de WhatsApp a Radio Estel al 663 99 30 62, si voleu dir-hi la vostra, és així de senzill. Nota de veu al WhatsApp 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Doncs justament el protagonista del dia, no? Doncs aquest l'oci nocturn que torna a tancar. Ara us expliquem. Salut fa marxa enrere i para la reobertura de l'oci nocturn. Els representants dels locals, Joan, es mostren indignats i continuen defensant que no són els responsables del rebrots de Covid. Avui també podem llegir, com a notícia també, és que ha mort el cineasta Francesc Betriu. Ell és director d'obres com ara la plaça del Diamant, Atur i Ensenyament a l'edat de 80 anys. Que Pedro Sánchez vol crear 800.000 llocs de treball en 3 anys amb els fons europeus anti-Covid, que també us ho expliquem ara en les notícies. I atenció a aquesta notícia, que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha anunciat una reforma de la llei de l'avortament que suposarà la derogació del controvertit canvi que hi va introduir el Partit Popular el 2015. Aleshores, recordem-ho, va establir que els menors de 16 i 17 anys que volguessin avortar ho haurien de fer amb el consentiment dels pares, cosa que l'actual govern de coalició vol que deixi de ser un requisit.
I avui el dia no podia sonar una altra manera. Nou disc d'ella, d'una de les veus més dolces de Catalunya, Sílvia Pérez Cruz, juga amb diverses disciplines artístiques com en un diàleg en el seu nou disc, Farsa, on hi ha cançons com aquesta. Com...
Tot és seu. teva, jo no sóc. Jo sóc seva.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
I per què no podeu utilitzar aquest 669? Ara m'he quedat en blanc.
Això són coses del directe.
Volia dir-ho de memòria.
Joan.
Digue'm.
663 ara. 99 30 62.
663 99 30 62.
Torna-hi.
663 99 30 62. Sí, eh?
Perfecte.
Si voleu enviar una nota d'àudio per comentar, per exemple, què us sembla la nova cançó de la Sílvia Pérez Cruz. Hi ha hagut debat, aquí a l'estudi, hi ha hagut debat. Parlem-ne. Envieu notes d'àudio i digueu-nos què tal us en sembla. 11 minuts que passen de les 8 del matí. Va, comencem programa, com sempre, amb l'actualitat que és damunt la taula. Salut fa marxa enrere i para la reobertura de l'oci nocturn.
Sí, Joan, sí. El govern català ha tirat enrere la decisió d'anunciar aquest dimarts de reobrir discoteques i locals d'oci nocturn. Salut ha pres la decisió per la situació epidemiològica de Catalunya. Us posem en antecedents. Aquesta nit la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'han reunit amb el govern i han pres aquesta decisió de paralitzar finalment la reobertura. Segons ha informat Salut, que va treballar la resolució, hem vist que l'índex de rebrot ha pujat i els indicadors dels propers dies indiquen que hi poden haver més pujades. Per tant, el secretari general de la patronal de locals d'oci nocturn, no s'ha fet esperar, Joaquim Boades, ha expressat la seva indignació per la decisió que ha pres la Generalitat, que molts locals ja tenien a punt doncs, la reobertura i han demanat la dimissió de la consellera de Salut per una gestió errònia.
I mentrestant, als Estats Units, Donald Trump assegura que contagiar-se de la Covid-19 va ser una benedicció de Déu.
Sí, després de gairebé dos dies sense aparèixer davant les càmeres, el president dels Estats Units ara difon un sorprenent vídeo en què elogia els fàrmacs també experimentals que va rebre i promet, atenció, distribuir centenars de milers de dosis gratis pels nord-americans.
I Pedro Sánchez vol crear 800.000 llocs de treball en 3 anys amb el Fons Europeu Anticovid.
El govern espanyol va presentar ahir aquest pla de recuperació de l'economia que canalitzarà els fons europeus previstos per als pròxims 6 anys. La majoria dels projectes que es beneficiaran de les ajudes hauran d'apostar clarament per l'economia verda i digital. El president del govern espanyol també ha revelat els detalls del pla de reformes que s'ha de finançar amb els 140.000 milions d'ajudes europees que haurien d'arribar els propers 6 anys per reflotar la malmesa economia espanyola, anomenat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia. És la base per al document que la Moncloa ha d'enviar ara a Brussel·les la setmana vinent perquè sigui examinat i aprovat. Sánchez va dir ahir que aquest Pla de Reactivació Econòmica ha de servir per modernitzar l'economia espanyola. És per això que del total de la inversió un 37% serà per polítiques verdes i un 33% per les digitals, tal com demanava Brussel·les. Tot i això, Joan, l'endemà que el govern espanyol hagi empitjorat la previsió de creixement econòmic amb una davallada de l'11,2% per aquest any i amb una taxa d'atur del 17%.
Doncs si hi ha aquesta davallada, també hi ha neguit d'empresaris i economistes per la gestió de l'oportunitat única dels fons de la Unió Europea.
Sí, demanen que es canalitzi bé els diners del pla de recuperació i que hi hagi transparència en els ajuts.
Atenció a aquests tres noms. Mas, Puigdemont i Torra compareixeran junts divendres a Perpinyà.
Així és. Els últims tres presidents de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra, protagonitzaran divendres aquesta roda de premsa conjunta a Perpinyà. La compareixença, Joan, convocada a la Casa de la Generalitat de la capital de la Catalunya Nord, es produirà 10 dies després de la inhabilitació de Quim Torra per part del Tribunal Suprem. TV3 i Agència France Press l'emetran en directe.
El jutge del cas Dina demana al Suprem que investigui Pablo Iglesias.
El cas Dina és una investigació, potser no és tan conegut aquí, aquest cas, és una investigació relacionada amb el robatori del mòbil de la exassessora de Podem. El jutge considera que Iglesias va fer servir aquest procés de manera fraudulenta per aconseguir avantatges electorals. Per cert, com a detall, el jutge que porta el cas és Manuel García Castellón, magistrat que va instruir el cas de Tamara Carrasco. El vicepresident espanyol Pablo Iglesias ha intentat defensar-se davant de la possible imputació i ha denunciat avui l'existència de poders ocults a Espanya que volen tornar-la al passat. Les paraules d'Iglesias s'han interpretat com una crítica al denominat Deep State.
Jo, mentre no surti amb cap cas, Villarejo ja per la gràcia. És allò que Villarejo està tot arreu? Doncs si no surt, no té tanta gràcia. 15 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, al matí comença ja amb dificultats. Dues incidències ara mateix. Un vehicle avariat a la C58 talla un carril a l'altura de Montcada i Reixac i són ja 7 quilòmetres de cua els que provoquen sentit Barcelona. El carril Busbau està obert a tots els vehicles, excepte pels camions de 7 tones i mitja, amb l'objectiu de poder fer més fluid el trànsit en aquest punt. I també problemes a l'AP7, per un vehicle avariat a la Pobla de Montornès. En aquest cas, talla un carril, ho fa des de primera hora del matí i continua provocant circulació intensa en el sentit Tarragona. A la resta de vies hi ha retencions habituals, se les dona punta, especialment a les vies que envolten l'àrea metropolitana de Barcelona i sobretot amb retencions ara d'entrada a la ciutat, des de la Pota Nord a la C31 per Badalona, també a la C58, més enllà de la incidència, dificultats a Ripollet en sentit Terrassa. Pel que fa a la Pota Sud, aturades habituals, els enllaços amb el Nus de Papiol, a l'autovia 2 a Pallejà, sentit sud, i per entrar a Barcelona des de carreteres com la B23 i la C32. També pel que fa a la zona del Vallès, ara destacant les aturades que es formen a l'AP7 entre Barberà i Santa Perpètua, en tots els sentits, també a la C17 a Parets del Vallès, i com cada matí en punts habituals de la C59 i de la C60. I per últim ens fixem en les dues rondes i destaquem que ja hi ha cues en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També hora de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya, concretament de la línia R3, que ara mateix hi ha retard d'uns 20 minuts aquesta línia, la línia de Vic, per una incidència a les instal·lacions. Sense deixar Rodalies, recordo que també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més notícies. Creu Roja atesa a Catalunya entre març i setembre gairebé 500.000 de persones per fer front a la pandèmia.
Així ho constata un informe de l'Observatori sobre l'impacte de la Covid-19 en els col·lectius vulnerables que aquest dimecres ha presentat l'Organització Humanitària. La xifra gairebé triplica, és un 280% més, el nombre de persones que va atendre en el mateix període de l'any anterior. Per la seva banda, segons podem llegir avui a La Vanguardia, un 16% de la població amb feina a Espanya viu en situació de pobresa, segons uns informes que van presentar ahir per Càritas i la Fundació FOESA. Hi ha gairebé 2,5 milions de persones que, malgrat que treballen, amb prou feines poden subsistir. La pandèmia ha agreujat el problema de l'ocupació indecent.
Irene Montero derogarà la llei de l'avortament perquè les menors no necessitin el consentiment dels pares.
Sí, la ministra d'Igualtat ha anunciat la derogació de la reforma de la llei de l'avortament dels populars que va entrar en vigor fa 5 anys. La proposta de Montero passa per permetre avortar als 16 anys sense permís patern.
I més de 60 detinguts en una macrooperació contra la venda de droga al Raval de Barcelona.
Durant l'operatiu, Joan, amb ramificacions a Cornellà de Llobregat, Badalona i el Prat de Llobregat, s'ha intervingut droga per valor de 550.000 euros. Els caps de la droga del Raval manaven des de la presó.
I un funcionari de Lledoners va introduir droga i targeta SIM a la presó.
L'Audiència Provincial de Barcelona també jutjarà l'intern que havia de rebre-la i la seva parella, que portava el material al recinte.
I el Departament de Justícia assumirà el cost de la retirada del monument franquista de Tortosa.
La consellera de Justícia, Esther Capella, demana que l'executiu espanyol no posi traves per treure el monòlit de l'Ebre.
L'edifici de Correus de Barcelona serà un hub d'economia digital i no preveu acollir el cap gòtic.
L'Ajuntament, l'Estat i el Consorci de la Zona Franca signen aquest conveni per cedir-li l'equipament a la ciutat de Barcelona.
I la gala dels 20ens Premis Ràdio Associació es celebra aquest dijous 8 d'octubre a la sala Foyer del Liceu.
Així és, amb aforament restringit a causa del Covid-19. Per aquest motiu, doncs, sobre la part participació a tothom a través de l'etiqueta Coixinet Premis Radio Associació 2020. La transmissió de l'acte es celebra a partir de 7:45 del vespre, presentada, per cert, pels Oscars. La trobada, Joan, es va haver de suspendre el passat 25 de març per la situació de la pandèmia. Entre els guardonats s'hi troba el programa d'aquesta casa, el Gripau Blau, un espai realitzat pel grup d'animació infantil Àrabe de Bo, que treballa per divulgar el patrimoni musical i literari per un públic infantil en les diferents variants de la llengua. El programa Via Lliure i la Marató de TV3 també seran distingits en l'edició d'enguany i Anna Ponsí, Maria Núria Revetlla i Benet Íñigo també seran guardonats com a millors professionals de ràdio.
Doncs felicitats a tots ells, en especial, evidentment, al Gripau Blau d'aquesta casa, que s'endú un premi merescudíssim com és el Premi Ràdio Associació de Catalunya. El papa Francesc va presentar ahir l'exemple d'Elies, l'home de fe cristal·lina, com un referent per les preocupacions que tots compartim en temps de pandèmia.
Ha estat donant una nova audiència general a l'aula Pau VI, on Francesc ha reprès les reflexions setmanals sobre la pregària després d'haver dedicat els últims camins per guarir la creació després d'aquesta crisi del coronavirus. Davant de nombroses persones que omplien el gran auditori, el Sant Pare ha explicat que el profeta Elies, un dels personatges més interessants de la Sagrada Escriptura, va més enllà dels límits de la seva època, com es nota quan s'entreveu la seva presència també en alguns episodis de l'Evangeli. De fet, el papa Francesc ha recordat que Elies apareix al costat de Jesús i Moisès en el moment de la transfiguració i que el mateix senyor es refereix a la seva figura per acreditar el testimoni de Joan Baptista.
I atenció també a la informació esportiva. La moció contra Bartomeu prospera i els socis decidiran el futur de la Junta a les urnes.
Sí, la Generalitat ha autoritzat el referèndum del Barça, però això sí, amb mesures anti-Covid, sí que es podrà celebrar la votació de la moció de censura. La Generalitat ha donat aquest vistiplau al club perquè es pugui celebrar el referèndum, segons avança la cadena SER, després que aquest dimecres s'hagi arribat als números mínims de firmes necessàries.
21 minuts que passen de les 8 del matí. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan. Comencem la jornada d'avui amb temperatures no gaire baixes. Fa fresca, una mica de fred cap a l'interior, però avui les temperatures diurnes es mantindran semblants a les d'ahir. Per tant, al centre del dia màximes en general entre els 22 i els 25 o 26 graus, més altes cap a l'interior. Un dia, però, també amb nuvolositat variable, uns núvols que ara, durant les primeres hores d'aquest matí, encara poden deixar escapar alguna gota a punts de la costa central. Més clarines a partir de mig matí, migdia, i a la tarda únicament la nuvolositat serà més abundant cap a l'àrea del Pirineu, comarques de Barcelona i de Girona, però en principi ja sense precipitacions. Més sol cap al sud i també cap a les comarques de Ponent. De cara a demà divendres esperem que pugin una miqueta més les temperatures diurnes. Parlarem de nuvolositat variable però amb grans clarianes i el temps canvia de cara a dissabte amb l'arribada de núvols, de precipitacions que seran pràcticament generals a tot Catalunya i d'un descens de les temperatures que el notarem sobretot durant la segona part del dia. Diumenge les temperatures baixaran, però s'obriran moltes més clarianes. Per tant, dissabte, compte, perquè els paraigües els haurem de tenir a prop.
A primera hora, a Ràdio Estel.
22 minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres que comencem a escoltar bona música, ho fem amb Jackie Wilson i aquest Rit Petit. Well, tonight
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us he recomanat més d'una vegada algun llibre on l'essència de l'aigua és la gran protagonista a primer pla. Avui us en porto un altre.
L'aigua literària.
Àlic Bartolomeu és un estudiós de geografia i geologia nascut a Edimburg i que ha treballat en editorials educatives a Londres i Nova York. Des de molt jove va prendre consciència que havia de portar alguna cosa a la societat i ho va concretar en la investigació de l'aigua a un nivell profund i personal, investigació que es va convertir en una recerca que va inspirar la història de l'aigua. Una aigua que en el llibre, com en la vida real, dona forma als nostres paisatges, sustenta la vida a la terra i influeix en les nostres emocions. Però heus ací una reflexió que fa l'autor i que aniria bé que acabéssim fent tots. No valorem l'aigua perquè donem per descomptat que seguirà accessible i no creiem que pugui amagar res. I això no és pas així. Bartolomeu resumeix noves investigacions segons les quals l'aigua és el mitjà de comunicació dins dels organismes, entre ells i amb l'entorn. Només si entenem la veritable funció de l'aigua a la natura, podrem començar a viure de manera responsable i perdurable. Un llibre 100% recomanable del qual avui em vull deixar constància. El libro de l'agua, d'Àlic Bartolomeu. El podeu trobar en versió en castellà gràcies a l'edició que n'ha fet l'editorial Fertilitat de la Tierra.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina arroba pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè Regà, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan. Ens fixem justament en un dels protagonistes del dia, que és Pablo Iglesias. El diari Ara titula El futur d'Iglesias en mans del Suprem. El magistrat del cas Dina de l'Audiència Nacional demana que s'imputi el vicepresident per danys informàtics, revelació de secrets i denúncia falsa. Ens fixem també a La Vanguardia, que destaca el jutge demana al Suprem que investigui Iglesias per denúncia falsa en el cas Dina. El punt avui no es fa menció d'aquesta notícia, però el que sí que fa menció és amb emergència social, amb aquest estudi de la Creu Roja que us hem explicat, que diu que no havia viscut l'entitat mai una situació tan greu com ara. Fa aquesta crida a la solidaritat per poder atendre els més vulnerables, i el punt avui titula així com un prec a la població. Seguim amb la línia de Pablo Iglesias. El País diu: el jutge del cas Dina demana al Suprem que investigui Pablo Iglesias. Pedro Sánchez expressa el seu suport al seu vicepresident, al qual el magistrat atribueix 4 delictes. El Partit Popular exigeix la seva dimissió per mentir a un tribunal. I el Periódico diu: en la petició judicial d'imputació d'Iglesias sacseja el govern espanyol. Sánchez ratifica el seu suport al vicepresident i Podem acusa el jutge de voler destruir el seu líder.
I canviem aquesta hora de País, per tant, anem al periòdic d'Andorra.
El govern tanca els bars. Andorra, els restaurants només poden oferir els seus serveis de 12 del migdia a 4 de la tarda i de 7 de la tarda a 12 de la nit.
Portades dels diaris digitals locals.
El diari de Girona: el risc de rebrot de coronavirus a la regió sanitària de Girona va seguir la tendència a l'alça els darrers dies. Concretament ahir va patir un increment significatiu de 13 punts. A Lleida del Segre llegim que l'Hospital Arnau de Vilanova ha hagut de reprogramar 648 operacions ajornades a causa de la Covid. També s'hi pot llegir que la campanya de la vacunació de la grip comença el 15 d'octubre i Salut la farà fora dels centres d'atenció primària de Lleida i Catalunya. I a Tarragona, diari Més: l'ús que es donarà a l'edifici modernista de la Quinta de Sant Rafel, tancat des de fa un parell de dècades, es coneixerà abans que acabi aquest any o a tot estirar a inicis del 2021. I avui llegim a l'AC Digital, a l'Hospitalet: els nous contagis de Covid-19 a l'Hospitalet mantenen la tendència a l'alça iniciada ara fa un mes. En concret, s'han registrat 443 casos positius l'última setmana. Això és gairebé un 20% més que en els 7 dies anteriors.
I finalment, les portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim que el Papa Francesc ha presentat aquest dimecres l'exemple d'Elias com a home de fe cristal·lina, com un referent per les preocupacions que tots compartim en temps de pandèmia. A Flama.info llegim que Mans Unides destina més de 3,2 milions d'euros a ajudes d'emergència per fer costat a 1,2 milions de persones en 33 països del món. I a Religión Digital llegim unes declaracions de l'arcabisbe de Lima que diu que el Papa Francesc denuncia que un sistema de vida basat en el lucre i els diners ha trencat els somnis d'unitat a la humanitat. I a Vida Nueva destaquen, doncs, aquesta proposta d'Irene Montero, que anuncia la nova llei de l'avortament. Els joves de 16 i 17 anys podran avortar sense consentiment patern. La ministra d'Igualtat ha explicat que es tracta d'una contrarreforma a la llei Gallardón.
Gràcies, Mercè. 3 minuts i mig que passen de 8:45 del matí. L'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs un dia en el que, després que Alba Daurada fos declarada com organització criminal a Grècia, volem parlar d'això, de l'extrema dreta, concretament de l'extrema dreta a Europa. I abordem la qüestió amb la professora de Ciències Polítiques a la Universitat de Barcelona, Verónica Yazmín García Morales. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Alba Daurada, dèiem, finalment condemnada per organització criminal i recordem que havia arribat a ser fins al tercer partit del Parlament grec. Verònica.
Sí, hola. Hola?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Deia que Alba Daurada ha estat finalment condemnada com a organització criminal, però hem de recordar que era un partit amb bastanta representació al Parlament grec, no?
Sí, claro, es una decisión hoy, no histórica porque, bueno, da un mensaje claro sobre el rechazo que hay al antifascismo, al fascismo y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que está siendo rechazado por ser considerada una organización criminal. Estamos hablando de la comisión de delitos de una especial gravedad. Y bueno, eso es lo que es realmente histórico, aun cuando tenga esta representación parlamentaria, ¿no? De hecho, esto no es ninguna, diríamos así, ningún tipo de protección porque tenga esta representación, sino que precisamente este es, yo creo que el mensaje más importante de decir que aun cuando haya conseguido este tipo de representación, hay otros mecanismos, otras instituciones u otros instrumentos que pues permiten condenar actos criminales y delictivos como los que se cometían en este partido.
Malgrat tot, dèiem que Grècia, malauradament, no és un cas aïllat. A Europa hem viscut o estem vivint un nou auge de partits d'aquesta índole d'extrema dreta?
Sí, bueno, podemos sobre todo identificar que hay un auge en momentos puntuales ante crisis, como veíamos, por ejemplo, con este partido, crisis económica, la crisis migratoria o de las personas refugiadas, y actualmente, pues también en la crisis sanitaria, pues empezamos a escuchar todavía más discursos que van, pues en esta línea de la extrema derecha, y es un problema que afecta a Europa y que sobre todo preocupa cuando este tipo de discurso, en lugar de recibir un rechazo por parte de la sociedad y de todas las instituciones, poco a poco se va interiorizando y, por tanto, de una manera legitimando.
Una pregunta que es fa molta gent, entenc, és com poden sortir partits com aquests. Esclar, és l'explicació fins aquí és fàcil, és a dir, la gent els vota i per tant tenen representació, és així de senzill. Però quina és l'explicació política perquè algú arribi a votar extrema dreta?
Bueno, porque, por ejemplo, en el caso de la extrema derecha actualmente, o la nueva extrema derecha, dado que es de un corte nacional populista, pues lo que hace es precisamente impulsar determinados miedos que están realmente en el contexto actual de la sociedad, pues el miedo a la precariedad, la vulnerabilidad, el miedo a no tener un trabajo, a poder quedarse sin vivienda. Todas estas condiciones son condiciones que estamos viviendo la sociedad en la realidad, y lo que hace un discurso populista pues es a partir de aquí impulsar o exaltar esos miedos y además presentarse como esa solución fácil ante estos problemas, culpando además pues a otros colectivos sobre los cuales se proyecta pues este miedo y al final esta exclusión. Entonces, al presentarse como una solución fácil y sencilla a todos estos problemas, pues esto es lo que hace que gane pues más votos o más electores.
Recordem que estem parlant d'Alba Daurada a Grècia, que ha estat condemnada com a organització criminal amb 18 dels seus membres, algun d'ells fins i tot electes, però quan parlem d'extrema dreta a Europa també estem parlant de França i el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, estem parlant de Vox a Espanya, estem parlant de Polònia, Bèlgica i uns quants països més. L'extrema dreta, per triomfar, necessita sí o sí d'una crisi?
Necesita de una crisis o inventarse una crisis. O sea, muchas veces esa crisis es real, pero otras veces se la inventa. Entonces, sí que hay un contexto de estar generando esa inseguridad en medio de una crisis o en medio de esos miedos. Si nosotros analizamos los discursos de estos partidos de la extrema derecha en Europa, veremos que el común denominador es la exclusión pues de migrantes, de refugiados, la exclusión de mujeres, judíos, musulmanes, también de personas en una situación socioeconómica desfavorecida, la porofobia. Entonces se van creando en ciertos contextos crisis que tampoco son reales, o ante determinadas crisis se pone el acento donde realmente el problema no está.
No sé si l'extrema dreta, ara quan parlàvem d'extrema dreta europea, ens solem parlar així en global, perquè, com dèiem, no és només Grècia, no és només Alba Daurada, està passant a Polònia, està passant a Bèlgica, està passant a França amb el Front Nacional, que ha pujat amb intenció de vot, està passant amb Vox a Espanya, que ha pujat amb intenció de vot. No sé si la correlació o el lligam el lligam entre aquestes forces europees d'extrema dreta és més fort que, per exemple, el lligam entre forces de Partit Popular, per exemple, per dir un partit, o dels socialistes?
Bueno, tal vez pareciera que tienen una mayor fuerza, una mayor unidad de estos partidos de extrema derecha, porque el tipo de discurso es más estridente, es pues más escandaloso, y muchas veces en determinados medios de comunicación son también a los que se les da más voz. Entonces, esto podría parecer en un primer momento que es así, pero sin embargo, pues otros tipos de corrientes políticas también tienen esa unidad, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, y lo vemos hoy también con todas las dificultades que hay en el Parlamento Español. Sin embargo, también por parte de los discursos de la extrema derecha, pues se hace ver como, incluso eso es una debilidad, porque se hace ver como si eso fuera una fragmentación y demás. Pero yo considero que es un poco más la voz que se hace sonar, porque es un discurso que es más eso, más estridente.
Verónica, ¿cómo hice en front a todo eso?
Hacer frente a todo esto es rechazar cualquier discurso de odio que excluya a las personas. Creo que ese es un paso fundamental como sociedad. Es decir, no necesariamente este discurso de odio tiene que ser un delito de odio, como el que vemos ya ahora con esta sentencia, que es histórica. En este caso ya estamos viendo un paso a la violencia, ¿no? A asesinar a personas o atacar violentamente a personas. Pero desde el momento en que esos discursos son discriminatorios, estigmatizando a migrantes, a refugiados, pues tiene que haber un rechazo por parte de la sociedad, de decir que ese tipo de discurso que excluye y discrimina no tiene cabida en una sociedad democrática que defienda los valores de la igual libertad de las personas.
Professora en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona, Verónica Yasmín García Morales, moltíssimes gràcies aquest matí per ser amb nosaltres a Ràdio Estel.
Moltes gràcies, Joan.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
El diumenge 11 d'octubre, subhasta benèfica d'art a Darnius, a l'Alt Empordà. Tota la recaptació es destinarà a un programa d'ajut a favor de nens discapacitats i malalts crònics d'una zona de Nicaragua on la pobresa és extrema. Més de 30 artistes han fet donació de les seves obres. Posa-hi tu el teu granet de sorra per un món millor pels infants. Recorda, subhasta solidària a Darnius, el dia 11 d'octubre a les 3 de la tarda. Més informació al 637 89 23 70 i a nensdenicaragua.cat.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim
es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tres quarts de nou del matí i a aquesta hora Berta Sacanell, que ens acosta a les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori. Berta Sacanell, molt bon dia.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia, aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dijous us proposem la conferència Posthumanisme, el perfeccionament de l'espècie humana. Per què no? Amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba i Montse Esquerda, metgessa i directora de l'Institut Borja de Bioètica. Aquesta xerrada serà avui dijous al Monestir de Pedralbes de Barcelona a les 7 de la tarda per un preu de 3 euros. I anem cap a Girona per recordar-vos la conferència sobre monestirs i convents femenins a la Girona medieval, a càrrec d'Anna Gironella. La conferència serà avui de 7 a 8 de la tarda al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona. Us recordem que l'entrada és gratuïta, però requereix d'inscripció prèvia. Així que truca al 97 222 15 45. 97 222 15 45 i reserva la teva plaça. I més coses. A Tarragona, avui dijous, tindrà lloc la inauguració del Pessi Curt, el festival de curtmetratges sobre salut mental. Aquest festival té com a objectiu donar a conèixer els diferents àmbits de la salut mental a través del cinema. La sessió inaugural començarà avui a les 6 de la tarda, seguit de la projecció de la pel·lícula Litus, del director Dani de la Orden. La inauguració del festival serà a l'antiga audiència que es troba a la plaça Pallol número 3 de Tarragona. I ja per acabar, anem cap a Salou per recomanar-vos les degustacions que cada dijous ofereix aquesta ciutat costanera. Maridades amb els vins, caves de Reventós Codorniu i degustacions variades a un preu de 5 euros. No et perdis aquesta ruta gastronòmica cada dijous per Salou. Pots consultar els locals adherits a la ruta al web de l'Ajuntament salou.com. A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. L'avaluació de la Munté.
Poc més de 10 minuts i arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però que volem saber aquesta avaluació, com cada dijous, aquest programa, la cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens porta la seva particular avaluació sobre l'actualitat. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia a tothom.
Setmana novament mogudeta, eh?
Sí, sí, particular totalment. De fet, saps què veig? Que m'agrada... Em resulta molt més senzill suspendre... que aprovar. Jo crec que sort que no vaig estudiar magisteri.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com estem. Doncs va, comencem amb lo fàcil, que és el suspès, va.
Sí, sí, perquè és que és molt senzill. Suspèn el fachenda del president dels Estats Units, el Trump, que després d'haver estat ingressat al Covid, ingressat a causa del Covid, encara ha sortit de l'hospital, doncs podem dir que més fachenda que mai, no? Perquè vegeu, doncs, que hi ha, que malgrat les circumstàncies difícils, hi ha gent que no canvia, al contrari. A més, és un escàndol, el moment, l'escena, la fotografia, aquell moment en què es treu la mascareta, com una mena de superheroi que acaba de venir d'una guerra, que ha vençut el virus, i encara més quan va dir que la població no li ha de tenir por al virus. I em fa gràcia, deixeu-me llegir-vos un tuit del jesuïta James Martin, ell és editor d'America Magazine, i diu el següent: que no tingueu por del Covid, es pregunta ell. Potser si teniu accés a un equip de metges, tractaments experimentals i una suite hospitalària de 4 habitacions, a més de metges a casa, diu, però per a la resta, preneu totes les precaucions contra una malaltia que ja ha matat 1 milió de persones arreu del món.
Déu-n'hi-do.
Per tant, aquest contrast entre aquesta actitud del Donald Trump i després aquesta reflexió interessant que em semblava haver de compartir-vos del jesuïta James Martin.
Déu-n'hi-do. Anem cap al necessita millorar, va.
Mira, necessita millorar. Al Departament de Salut, a vegades li poso una nota i a vegades li trec. Per què? Perquè un dia després d'haver anunciat que podien obrir les discoteques i els locals d'oci nocturn s'ha fet enrere. Sí. Evidentment que no és cosa nostra dir si el criteri era vàlid o no era vàlid, però sí criticar que un dia es digui una cosa i l'endemà una altra. Es crea una mica de desconcert. Cal més coherència en la presa de decisions i sobretot que siguin fruit del consens. Anunciar l'obertura i després per ser enrere fa mal, sobretot tenint en compte la crisi d'aquest sector, del sector de l'oci nocturn, que recordem que es troben acampats a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Totalment d'acord, Carme, quan les institucions no saben ben bé el que fan, o si ho saben, però vaja, mereixen una mica la perdiu, qui ho acaba pagant sempre és el ciutadà.
Sí, no, i de fet cal més consens, perquè de seguida que es va anunciar la mesura, el Jaume Padrós, el president del Col·legi de Metges, ja va sortir a la palestra dient que no s'hauria d'haver acceptat, avui fet aquesta proposta, per tant, que volguéssim parlar abans, no? Mm. Abans de donar ales a un sector que ja està prou, malmès, prou damnificat.
I tant. Progressa adequadament.
Doncs mira, progressa adequadament. Aquest anunci que ha fet el Pedro Sánchez, que ha xifrat en 800.000 els llocs de feina que es crearan en 3 anys amb els fons europeus per mitigar la crisi del Covid. La majoria dels projectes, recordem-ho, que es beneficiaran de les ajudes, hauran d'apostar clarament per l'economia verda i digital. És un anunci que esperem que progressi adequadament i que no caigui en sac foradat. En depèn el present i el futur d'Espanya. Ara bé, cal recordar que l'any 1982 el PSOE de Felipe González va prometre exactament això, crear 800.000 llocs de feina. Hi ha molts comentaris a Twitter que li retreuen que almenys hauria pogut modificar una mica la xifra. Però bé, esperem que progressi adequadament aquest anunci de Pedro Sánchez i que realment doncs, es vagi en la bona direcció.
Per Twitter que corre aquest nom, Felipe Pedro Sánchez González. En fi, doncs això. Cum laude.
Mira, li otorguem el cum laude a nou vice auxiliar de Barcelona, al Javier Vilanova. El vau entrevistar, oi que sí, ahir?
Ahir al matí, sí.
Ahir al matí, capellà de la diòcesi de Tortosa i fins ara rector del Seminari Major Interdiocesà. Un nomenament que vam conèixer el dimarts, aquest dimarts passat, el 6 d'octubre, i desitgem des d'aquí tots els encerts en una etapa gens fàcil, ni socialment ni eclesialment, perquè està marcada, evidentment, per les conseqüències del Covid-19. I la setmana passada no hi vam ser a temps, perquè ens vam assabentar de la mort del pare i l'Ari Reguer quan ja havíem fet aquest espai.
Sí, senyora.
Deixem una setmana després poder dedicar el meu sincer cum laude al pare i l'Ari Reguer, monjo de Montserrat, biblista, historiador, però sobretot una gran persona. Vaig tenir la sort d'entrevistar-lo personalment en diverses ocasions i de sempre em fascinava la seva ironia, la seva erudició, la seva senzillesa. Se n'ha anat un gran referent com a biblista i historiador. Per tant, un cum laude per al pare Hilari Reguer.
I tant, i merescut cum laude d'una persona admiràvem. Que admiràvem molts cristians, molts catalans, de veritat, una abraçada enorme a la comunitat de monjos de Montserrat per aquesta pèrdua. Carme Munté, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent, si Déu vol.
Escolta'm, saps què deien els pets, no?, també a l'hora de posar nota?
Què deien?
Que la vida és bonica, però complicada.
Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, algú avui no serà a taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, aquella escala del bloc on treballa el teu advocat. I avui torna a ser dissabte, tu obriran la porta o la cosa.
quan surts i tornes a casa el gust dels seus llavis fins un dia fa que no t'amaguis t'estimo tant la vida és bonica però a vegades complicada tant se val. Lents passen els dies, ja és Nadal. Els petits esperen el regal. Pels carrers la gent et mira i et saluden amb somriures. D'on treus tantes forces per no plorar?
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar.
tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a wic.es/suport. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Iniciem el recorregut d'informació d'aquesta casa i ho fem amb aquesta notícia perquè el rei visitarà aquest divendres Barcelona i, com ja s'esperava, l'independentisme no es quedarà quiet. Entitats, partits polítics i sindicats ja han convocat una acció per rebre el Borbó, construir una cadena humana des de l'estació de França, on se celebra l'acte, on hi assistirà el rei a la mateixa hora fins al Monument a Colom de Barcelona a tocar del World Trade Center. Canviem de qüestió. Jaume Pedrós ha agraït aquest matí que finalment no s'obri l'oci nocturn perquè la situació epidèmica no ho recomana. El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona ha agraït que finalment el govern no hagi donat llum verda a l'obertura dels locals d'oci nocturn. Ho ha dit amb aquestes paraules. No puc dir que ho celebro, però ho agraeixo, ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio. I és que el govern català ha tirat enrere finalment la decisió anunciada aquest dimarts de reobrir discoteques i locals d'oci nocturn. Salut ha pres la decisió per la situació epidemiològica que viu aquests dies Catalunya. Mentrestant, el secretari general de la patronal de locals d'oci nocturn, Joaquim Boades, ha expressat la seva indignació per la decisió que ha pres la Generalitat quan molts locals ja tenien a punt la reobertura i han demanat també la dimissió de la consellera de Salut per una gestió, diuen, errònia. I marxem als Estats Units perquè Donald Trump ha assegurat que contagiar-se de la Covid-19 va ser una benedicció de Déu. Després de gairebé 2 dies sense aparèixer davant les càmeres, el president dels Estats Units difon un sorprenent vídeo en què elogia els fàrmacs experimentals que va rebre i promet distribuir centenars de milers de dosis gratis. Una altra qüestió del dia. Mans Unides destina més de 3,2 milions d'euros a ajudes d'emergència per fer costat a 1,2 milions de persones en 33 països del món. Més de 35 milions de persones contagiades i una xifra oficial de morts que supera el milió de persones converteixen a la pandèmia de Covid-19 en una de les pitjors catàstrofes per la humanitat que es recorden. I acabem amb un apunt per l'agenda. A les 8 del vespre, Sergi Gordo presideix l'Eucaristia d'inici de curs universitari amb tota la comunitat universitària a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'Havanera i les vostres peticions.
Ja som a l'octubre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs 3 productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai, necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
i on puc aconseguir masomega.rojo i CoralCar.
Molt senzill, fes la teva comanda per telèfon al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer, abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Masomega.rojo és el complement ric en omega 3. El tens? CoralCard està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669-56-17-68. Te'l repeteixo. 669-57-17-68. El tens?
Sí, sí. 669-56-17-68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb masomega.rojo, CoralCard i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, el telèfon 669-56-17-68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maine.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
I aquest dijous, en aquest programa, que també volem parlar de solidaritat, per tant, deixeu-me que us digui un nom. Cooperem Juntes Catalunya Casamans. És una associació de cooperació sense ànim de lucre formada l'any 2019 amb l'objectiu de crear un enllaç entre els pobles de Catalunya i Casamans al sud del Senegal i a fi de millorar les condicions de vida de la població. Ara han engegat un nou projecte, l'Hospital Vignona. En parlarem amb Sònia Freixas, membre de l'associació. Sònia Freixas, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixa'm començar-te a preguntar com neix aquesta associació Cooperem Juntes Catalunya Casamans i per què concretament s'hi fixa en aquesta zona del Senegal.
Bé, l'associació va néixer arrel d'en Mossadient, que és un company justament que ha nascut en aquest hospital, en l'Hospital de Vignona. És un company de feina amb qui va començar a plantejar el projecte. És un projecte que de seguida em va engrescar molt i vam anar creixent miques en miques i vam anar-lo compartint amb més gent.
Dèiem que tracteu de millorar les condicions de vida de la població de Casamans, al sud del Senegal. En quines condicions viuen? Com es troben ara mateix?
Bé, ara és un moment una mica més complicat per tot el tema de la Covid. Deixant de banda la pandèmia, és una zona que recomano extremadament a tothom de viatjar. És una població molt oberta, amb una cultura molt interessant i molt diferent de la nostra. És una zona que a nivell de dificultat d'alimentació no hi ha la pobresa alimentària. El que sí que hi ha és un dèficit en l'aspecte, doncs, especialment de la salut.
Uh-huh. En deies, en el dèficit de la salut i, per tant, la Covid que ho ha complicat tot, no?
Correcte. La Covid ho ha complicat a tot arreu, però quan hi ha la manca de recursos, hi ha de bona base, ja és un problema de no tenir accés a molta gent en l'àmbit, doncs, d'una ambulància, un hospital proper. Llavors, tot aquest aspecte encara es complica més.
Com ajudeu des de l'associació? Quines són les tasques que com a associació dueu a terme a Casamans?
Bé, com has dit, som molt nous. Vam començar l'any passat. Llavors, la nostra tasca l'any passat va ser, poc a poc, començar a recollir material solidari i anar fent viatges portant material. Aquest any ens van proposar un repte una mica més ambiciós i és justament la campanya que vam engegar ahir, uh-huh, que es tracta d'aconseguir, doncs, un fons econòmic per comprar una ambulància i, conjuntament amb material sanitari que ja hem anat recollint i seguim recollint, portarem, doncs, a través d'un container marítim fins allà. Les línies ara mateix de treball és únicament en l'aspecte sanitari, però tampoc ens tanquem que hagin de ser estrictament sempre aquestes, però és la principal ara preocupació d'allà.
Ara em deies, heu iniciat, de fet ahir vau iniciar aquest nou projecte de l'Hospital de Avinyonà, un projecte que evidentment necessita de la col·laboració de la gent, eh?
Totalment. És un projecte que nosaltres, la gent ens felicita molt bé aquest projecte, i és com, aquest projecte no és nostre, aquest projecte volem que pugui ser de molta gent i que molta gent se'l pugui sentir seu. Nosaltres hem encès la flama per intentar, doncs, compartir i crear aquest enllaç, que és el que pretenem, de crear xarxa entre tots per tothom poder aportar una petita col·laboració de moltes maneres. No sempre són amb l'aportació econòmica, com és la que ara demanem a través de la plataforma, sinó també hi ha qui ens col·labora fent cartells, hi ha qui ens col·labora fent difusió, de moltes maneres. I així que animem a tothom, ja des d'aquí, que ens vulgui ajudar a buscar una fórmula de col·laborar amb nosaltres.
Això t'anava a preguntar, eh? Com podem col·laborar nosaltres? Què podem fer nosaltres? Com podem posar el nostre granet de sorra?
Sí, doncs ja et dic, de moltes maneres. No, evidentment, l'opció, doncs, que ara estem intentant aconseguir és aconseguir un fons de 6.220 euros per comprar una ambulància. Llavors, aquest objectiu esperem aconseguir-lo, ens hem plantejat 40 dies, és bastant ambiciós i per això és important de fer una bona difusió. I a partir d'aquí, doncs, recollint material, avisant-nos amb qualsevol proposta és ben rebuda.
Ara em deies, per la compra d'aquesta ambulància, clar, a nosaltres ens pot semblar gairebé insignificant, però pel poble de Casamans, què significa una ambulància com aquesta?
Uf, si us dic que portant una maleteta amb quatre, bueno, no sé com explicar-ho, amb quatre coses a nivell sanitari, ens van agrair, i els dèiem, us hem portat molt poca cosa, i ens deien, per nosaltres això és una vida, no? Llavors, som conscients que el dia que arribem allà amb l'ambulància, hi haurà persones que s'emocionaran moltíssim, que ara mateix es troben que no hi ha... En la zona que anem, justament a la zona de Avinyonà, és una zona bastant rural, i ara mateix no disposen d'ambulàncies. En tenen una que els han cedit des de la capital per intentar cobrir tota la zona, i és impensable. Són una zona justament de 200.000 habitants, estem parlant d'unes dimensions que no pots abastir.
Déu-n'hi-do. Dieu, a més, des de l'associació, que a part d'ajudar econòmicament, a part de fer projectes com el que feu, d'intentar ajudar d'alguna manera aquesta població del sud del Senegal, és importantíssima també la visibilització del que està passant allà, no?
Totalment. També és l'altra feina que ens plantegem, de poc a poc, intentar ensenyar una mica, doncs, quina és la realitat, perquè és una realitat que moltes vegades se'ns ensenya d'una manera, doncs, amb una visió molt, molt occidental, i sovint ens cal poder viatjar per intentar trencar amb tot aquest esquema que ens hem construït del que és l'Àfrica, no? I l'Àfrica és un continent immens i cada país i cada regió té la seva cultura. Llavors intentarem a poc anar apropant la cultura jola, en aquest cas, doncs, de Casamans.
Sònia, tu que has estat allà, deixa'm preguntar-t'ho al revés. Des d'aquí en som poc conscients que vivim al primer món?
Sí i no. Aquí, d'entrada, no valorem el que tenim, perquè quan una cosa ho tens des de casa nascut i no ho has deixat de tenir mai, tu entens que el que tu tens és el normal. No? La normalitat, al final, un l'estableix amb el que ha viscut, amb les seves experiències personals. Llavors, en aquest aspecte, sí. En l'altre aspecte, sí que ens passa just al contrari, no? De tendim a veure com els països en desenvolupament com tan tercermundistes que a vegades sembla com que inclús els fem com una mica discapacitats i aquella gent simplement no han tingut el mateix que hem tingut nosaltres al néixer, però en quant a habilitats i capacitats hi són exactament igual, no ha canviat.
No sé si et va passar a tu per primera vegada quan hi vas anar a Casamans, a l'Àfrica, a veure aquesta població del sud del Senegal, que de cop vas fer aquest canvi de xip, no?, d'actuar amb cert paternalisme a intentar ajudar de veritat.
Exacte. Jo recordo parlar amb gent de per allà i comentar que parlaven un grapat de llengües i pensar, ostres, aquí ens passem hores i hores anant a estudiar anglès, a aprendre francès, i ben poc que en sabem i ens pensem que tenim un sistema molt millor que la resta, no? I al final és com, cada país té unes estructures diferents i simplement cal conèixer-ho i ja està.
Per comprar aquesta ambulància i enviar-la al Senegal, a aquesta població que ho necessita de veritat, teniu un web on podem ajudar, oi?
I tant. Des de la nostra pàgina web, si us voleu apuntar, www.juntes.cat.org. Doncs des de la nostra pàgina web ja directament trobareu que està enllaçat amb la plataforma de micromecenatge amb la qual hem engegat el projecte.
Doncs ja ho sabeu, www.juntescatcas.com i podreu ajudar doncs, a aconseguir aquesta ambulància per la població de Casamans. Sònia Freixas, membre de l'associació Cooperem Juntes Catalunya Casamans, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé. I nosaltres que continuem amb més bona música quan passen 2 minuts exactes d'un quart de 10 del matí i ho fem amb aquest Get Back dels Beatles.
like to run up. Your mommy's waiting for you. Wearing a high-heel shoes and a low-neck sweater. Get back home, Loretta.
Ràdio Estel. Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Dos minuts que passen de les 9 del matí i aquesta hora, com sempre, com cada dijous, que saludem a Rafa Sanahuja, el racó de l'optimisme. Hola, hola. Rafa Sanahuja. Bon dia. No el tenim? Mira que és a prop, eh? Estem intentant localitzar ara mateix a Rafa Sanahuja, que s'ha perdut per les vies telefòniques, però de seguida el tindrem entre nosaltres. 22 minuts i mig que passen de les 9 del matí. Encetàvem un dia més, un dijous més, aquesta secció del racó de l'optimista, un racó de l'optimista on sempre es guarda sorpreses. Ara sí, amb Rafa Sanahuja. Hola, hola.
Escolta, ja l'últim que ens faltava és que a 20 metres de distància no entres la trucada. Però bueno, no passa res, ho solventarem, no?
Ara.
Amb alegria.
Mira que he dit, mira que el tenim a prop. Doncs sí.
Sí, el tenim a prop. Estava pensant abans, ara de seguida em poso amb els temes, però el nom de la secció, el racó de l'optimista, agafa molta rellevància, perquè efectivament estic en un racó, en un racó de cara a la paret, i fent ràdio amb tu, que sempre és un goig.
T'estàs queixant de despatx, Rafa Sanahuja?
Sí, una mica. No, m'agrada el despatx, però m'agrada més estar a l'estudi. Tu ja ho saps. Escolta una cosa, mira, anem una mica per feina. Et porto un tall que m'agrada molt. Ja veuràs que és per ser optimista, perquè d'aquesta sortirem millors, tot va bé, i les coses clares i el xocolate espesso. Resulta que dimecres passat el conseller de Salut d'Andalusia, Jesús Aguirre...
Ai, que sé per on vas.
Del Partit Popular intentava explicar, una de les coses que ens han explicat mil vegades, que no es podran fer trobades de més de 6 persones que no convisquin sota el mateix sostre. ¿Vale? Queda clar, no, Joan, la idea?
Sí, jo crec que sí, però no ho sé segur.
Sí, doncs escoltem el tall d'aquest conseller del Partit Popular d'Andalusia explicant-lo. L'escoltem.
Vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que la propondremos, que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Home, un clàssic de Groucho.
Cap resquici de dubte, eh? Andalusia pot estar ben tranquil·la, no et sembla, amb aquest conseller que explica les coses fil per randa.
Jo crec, Rafa, que m'ha recordat una mica a un senyor sortint al carrer, ho hagués arreglat amb una frase, que té raó, amb només aquella frase sortint al carrer i dient no se m'acumulen. No, i ja està.
No se m'acumulen. Aquest seria el resum.
I ja està.
La teva capacitat de síntesi. Parlem un segon de l'aniversari d'aquesta noia, la Rosalía.
Home. Malamente.
Sí, sí, malamente. I és que Joan, la cantant catalana, va fer anys, m'escoltes, veritat?
Sí.
I el seu pastís va ser molt original. Aquí et porto el moment en què la cantant de Sant Esteve de Ses Rovires, quins pobles tenim a Catalunya, explicava de què era el seu pastís. Tu què diries? De què diries que podria ser?
Ai, no sé, de xocolata, suposo, no sé.
De xocolata, molt bé. Doncs escoltem a Rosalía explicant-lo.
Un pastel de croquetas. Me han regalado mis amigas de Miami un pastel de croquetas.
Varias cosas. Miami, aquest és un concepte que té la Rosalía, amigues de Miami, jo no tinc amigues de Miami, i pastís de croquetes. Com ho veus, Joan, aquesta? És per ser optimista que ja estiguem arribant al moment de pastís de croquetes en la societat? O
mira,
com ho veus?
Jo, com que sempre ens hem de posar optimistes en aquesta secció, et diré que si me'l fa la meva mare, que fa unes croquetes delicioses, compro pastís de croquetes.
Molt bé. Escombran cap a casa, sí, senyor.
Ara.
Tu ets molt de bolets, ho sabem, amb els grups interns.
I tant.
De bolets, un diumenge per la nit, vinga, i visca la Pepa. Dos comentaris abans de marxar, perquè els plusvàlua ens esperen i no tenim massa temps. Ahir, heu donat la notícia, Pedro Sánchez va explicar el seu pla de recuperació, que bàsicament és Europa, per favor, si us plau, ajúdenos.
Fundame algo, eh?
És significa amb tota la parafernària que un moment així precisa, no? Però va fer una cosa molt americana que normalment, no sé si ho saps, que normalment aquí a Espanya no ho fem, que és que va començar, abans de la seva intervenció, va tenir el pianista James Rhodes, no sé si et sona,
i tant,
interpretant l'himne a l'alegria. O sigui, va ser com un preàmbul festiu, l'himne de l'alegria, que ens fa la referència a Europa, i clar, a les xarxes doncs s'han tornat boixos, perquè començar amb un pianista, sorpresa generalitzada. Per exemple, et porto un parell de comentaris. Que vergüenza James Roden tocando a Beethoven en lugar de que se cante Bertín Osborne unas rancheras. Aquesta és molt bona. Vale. I diu un altre, per exemple, Pedro Sánchez presenta la recuperació econòmica, i com no, James Roden tocando el piano. Clar, és el que toca. I abans de marxar, Joan, pensa que és que ja veig que em faràs una patada de seguida.
En segons.
Vull dedicar-te, Joan, a aquesta cançó. Ay, señor locutor.
Ay, señor locutor, ponga un disquito bueno, dígale a su control que lo suelte ligero. Ay, señor locutor, ponga un disquito bueno, dígale a su control que lo suelte ligero. Si no coloca el disco de los primeros...
Com que això se mereix resposta ràpida i contundent... Gràcies, com sempre, a Rafa Sanouja, per aquest racó de l'optimista. Nosaltres que ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 8 del matí. No es perdin, però, ara mateix, perquè arriba Plusvàlua Dones, tot l'equip de Mireia del Pozo preparats per oferir-nos més temes. Per cert, a partir de les 10 que arriba 50ers amb Sergi Mas, a les 11 la Fórmula Estel, a 14:45 Salut Natural per tothom, a les 6 el Mirador de l'Actualitat, com sempre, analitzant tota l'actualitat en directe, Ignasi Miranda i tot el seu equip també, a 7:45 del vespre, la missa des de la catedral. Ja ho sabeu que a Ràdio Estel us estem oferint cada dia la missa des de la catedral de Barcelona, i a les 8 Salvador Aragonès, que ens presenta Economia en colors. Tot plegat, si et quedes amb nosaltres un dia més a Ràdio Estel, com deia, nosaltres ens retrobem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.